perd pes sense passar gana. Neodiet Punès t'ofereix aquesta secció.
Feia temps que no sentia aquesta música i deia que tornarà, no tornarà...
Neodiet, tornarà. Ara és el moment de primar-se, que després de les festes.
Sí, tu lladre. Tu lladre, que estàs agafant la silueta.
Escolta, jo des que em van operar de les coses aquesta, que per cert, fa uns mesos vaig fer una revisió i em van dir no tornis més.
Has passat l'ITV ja?
No tornis més, eh? O sigui, no és allò de dir, no, ja està, no tornis més. Home, torna a fer una revisió.
Quin gran dia de ser que un metge et digui no tornis més.
Home, torna a fer les revisions habituals.
Sí, home, d'acord. Escolta'm. La gent dirà, cony, per què no hi ha el Mainat aquí al setembre? Algú ja ho ha preguntat i arriba el gener. Molt simple, perquè he estat pencant com un lladre a Miami, per Telemundo, a tota l'Amèrica Llatina, amb un programa que es diu, que es deia, Yo soy el artista.
Buscamos una gran voz, grandes movimientos, un gran talento para interpretar. Más que una competencia de canto, es la búsqueda por la nueva estrella del entretenimiento.
Allà, això és una mena d'Operación Triunfo, no?
Aquesta senyora, Estela Lucero, que és una presentadora mexicana,
fantàstica.
Sí? És de les millors persones
molt
que he treballat.
Molt coneguda, no?
Molt, bueno, aquí no, però allà és, bueno, una estrellassa. Sí. Home, Operación Triunfo del segle XXI, molt evolucionat, diguéssim. És un programa que busca també uns artistes. El busca més complet, és a dir, busca que balli, que canti, que parli, que sigui capaç d'actuar, que sigui capaç de fer una novel·la, que sigui capaç de... Bueno, multitask, i a més, amb una mecànica doncs, bastant diferent. Juguen molt els influencers, la gent de les xarxes socials, són un jurat, també, bueno, en fi.
Directe o gravat, era?
Era directe, sí. Gravat, diguéssim. Estic, el gravàvem el dia abans, però el gravàvem en...
Tot seguit?
Sí, tot seguit, perquè a Amèrica no es pot fer en directe perquè hi ha tres zones horàries diferents.
Esclar.
I una cosa la fan una hora més tard, els altres.
Com ha anat?
Ha anat bé, però s'ha fet a tota Amèrica Llatina, diguéssim. Llavors, això són molts països. Uns han anat fantàstic, uns han anat normal, tal. Però, en general, hi ha molt bon rotllo, molt bé, molt contents. Alguns països ha arrasat. Venezuela era número 1, Colòmbia era número 1, etc. Estats Units, concretament, ha anat potser petxar, bé. Estats Units, vull dir la comunitat.
Sí, evidentment.
Sí. I ara, el més important és que aquest programa doncs, té vocació de fer-se tot el món. Aleshores, ara...
Aquí?
Aquí, també, per què no? També. Ara avui hi ha el primer mercat de televisió que hi ha després d'haver acabat el programa, que és a Miami ara, que es diu NatP, i aquí es fan unes presentacions. I avui m'han trucat que s'ha venut a la Xina, que és una cosa que em fa molta il·lusió, perquè
vol dir
que aniré un parell de setmanes a la Xina allà,
a
veure com fan els xinos aquest programa.
Però, per entendre, el programa de què va exactament? És a dir, si tu me l'has de resumir, fes una sinopsi, com quan vas a veure una pel·lícula. Mira, la pel·lícula va d'això.
Molt ràpid. Tenim una grada d'influencers, que es diu.
D'influència?
D'influencers. Els influencers són les persones que tenen cada un d'ells centenars de mils de seguidors, ja sigui perquè tenen un blog o Instagram o YouTube o el que sigui. O sigui, gent que cada un d'ells influencia a tot ple de seguidors de les xarxes socials, relacionats més o menys amb el món o de la música o de l'estètica o de l'art.
Gent
o...
real, és a dir, que té milers i milers de seguidors sí, al Twitter.
Alguns posava 3 milions de seguidors i els miraves, és collons.
Déu-n'hi-do.
I llavors en tenim 100 allà, amb unes grades, així. Aquestes grades s'obren com una gran porta.
100?
100, sí, 100 influencers. Entre tots aquests influencers tenien uns 20 milions de seguidors.
Llavors s'obren les grans portes.
Aquestes s'aporteixen per la meitat i s'obren, però abans estan tancades. I surt el cantant primer i ha de cantar davant d'aquests influencers. I van votant ells amb una llum i amb un botó, i quan la meitat d'ells, 51, creuen que sí, llavors s'obren aquestes portes com si fos l'entrada al circ romà, llavors aquella persona pot entrar a l'estudi, al gran estudi. I allà al fons hi ha un jurat.
Val. O sigui, passa dos jurats, per exemple.
Sí, un jurat d'influències, que són les xarxes socials, i un jurat professional, que són els cantants, diguéssim, eh? Hi havia una sèrie de cantants coneguts, val? I aleshores, aquests també han de votar, tres d'ells, i pugen unes plataformes, no?, que van pujant i puguen anar passant, i si no arriba. Està, ai, que no hi arriba. I al final, si arriba, doncs, bueno, llavors ja està dintre el programa.
I qui ha guanyat?
Ha guanyat un tio que està molt bé, que es diu Aaron, canta... balada, però una balada supermoderna.
Aaron, es diu.
Aaron, sí, està
molt bé. Perquè normalment el que passa allà d'èxit acaba passant aquí.
Sí, espero.
Suposo que el nano aquest pot traspassar, igual que el programa. Igual que el programa. Estàs fart de Miami?
Estic fart d'estar fora de casa. Miami és fantàstic. Ara Miami és l'estiu, això està molt bé. Ara, i això de treballar fora de casa tant temps no ho faré mai més, perquè això de fer Skype amb la meva nena i la meva dona...
I veure la criatura com creix i és un drama, això.
I cada vegada que penjava l'Skype, doncs més aviat estava més deprimit que content.
Ara t'agafarà el Jofre per banda, per parlar, sí, perquè me'n vaig a Madrid. Però, ja dius que el 2015 serà un any fantàstic.
Sí, sí.
Tu que ets optimista... Ah, per cert, parlant d'any fantàstic, estrenes el programa ara aquí.
Sí, sí, sí. Estrenes
el programa la setmana que ve. Saps que la setmana que ve?
Sí.
És la setmana que ve que estreneu, no?
Sí, el 31, el dissabte.
Farem una cosa. És el programa que es dirà...
Com som.
Com som, i que presentarà el Toni Clapés.
El Toni Clapés.
Per tant, dimecres que ve, veïnat, et posaré al costat del Toni. Perdó, el Toni et posaré al costat del veïnat i m'expliques exactament, perquè estreneu dissabte, eh?
Dissabte de la
setmana
que ve, sí.
En prime time,
prime time, sí, sí, un programa bastant divertit.
Llarg?
D'una hora i mitja, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí.
Va. I deies, el 2015 serà un any fantàstic.
Sí.
Aviam, em pots explicar en què pebrots et bases per dir això?
Perquè el 2015 representarà un punt d'inflexió a la història de la tecnologia. És a dir, hi haurà un abans i un després del 2015. Serà l'any en què el futur s'accelerarà definitivament. I és que hi ha una cosa que hem recordat repetidament en aquest programa, que és que els avenços tecnològics no són lineals, sinó exponencials. El Gordon Moore, que és un dels cofundadors d'Intel, va predir l'any 1965 que el nombre de transistors que érem capaços d'inhibir amb un xip d'un ordinador aniria doblant cada any i mig. I des de llavors aquesta llei li diuen, lògicament, la llei de Moore.
Eh? Va.
La llei de Moore s'ha anat complint durant dècades, implicant que cada cop hem pogut comprar ordinadors de més potents, amb més memòria, amb més velocitat, més petits, més barats. Per exemple, un ordinador, un processador de 1 milió de transistors.
I això és molt poc.
Això és poquet. L'any 1990 costava 300 euros.
Sí. I ara?
Ara, 5 cèntims.
5 cèntims?
5 cèntims. És a dir, la cosa, en el mateix període, també, un gigabyte, que és una cosa que no és gaire.
Sí.
Ha passat de costar 10.000 euros, que valia aquell any, 1990, a valer 4 cèntims.
Hòstia, que fort. De 10.000 euros a 4 cèntims.
Sí, sí, sí. I algú ha calculat que la tecnologia equivalent al que hi ha dins un mòbil, d'avui en dia, l'any 1990 hauria costat més de 2 milions d'euros. I ocuparia l'espai de 3 o 4 neveres. Sí, perquè, és que, esclar, sense comptar que el mòbil ens ha estalviat altres aparells. La càmera de fotos, la càmera de vídeo, el reproductor de vídeo, el casset, el tocadiscos, el Walkman, el GPS, el rellotge de pulsera, el despertador, el llistí telefònic, l'agenda, el contestador, la calculadora, la llanterna...
I a més, serveix per telefonar.
A més, d'això, eh?
Bueno, t'he explicat que hi havia un acudit fa molts anys del José Luis Martín.
Sí.
No, o del José Luis Martín o Martín Morales, que deia, m'he comprado un... Estàs parlant de fa 20 anys. O 25 anys, o 25 anys, que deia, m'he comprat un rellotge que... té el cronòmetre, que pots marcar, que té les pulsacions, que sap exactament quantes passes dones i tal, no sé què. I marca l'hora, diu, no m'he fixat. I això estem parlant de fa 15 anys.
Sí.
Imagina't ara amb els telèfons.
Doncs el mòbil passa això, que dur a trucar és a més, però a més no és trucar. El més important del telèfon és internet. És a dir, tu estàs connectat amb un ordinador al món, amb una cosa que dus a la butxaca, amb una potència, ja he dit,
que és
brutal. Això vol dir que la tecnologia avança i això farà que moltes tecnologies que estaven adormides, aquest any 2015, explotaran. I això ho anirem explicant.
Ara, d'aquí uns moments continua el mainat amb en Jofre, però ja hem posat la puteta ja, eh? Perquè comença bé. Mainat comença bé.
Començo fort.
Comença, i bé dient que el 2015 serà un any fantàstic.
Una notícia rapideta, estic escrivint un llibre sobre aquesta secció.
Ah, sí? Per Sant Jordi?
Per Sant Jordi, si arribem a temps, i si no...
Ja comencem, però sortirà per l'estiu.
Sortirà el
primer. Sí, però aquestes també per sortir per Sant Jordi, que tens una quantitat de llibres que fa...
Sí, quan estigui estarà, però sí, per aquesta primavera.
Per aquesta primavera?
Sí. I es diu Ciència Optimista.
Com ha de ser?
Continuem amb en Mainat. El Jordi Basté ja és camí de Madrid. Recordeu, demà, programa des de la capital espanyola amb Pedro Sánchez, amb Miguel Cardinal, que és el president del Consell Superior d'Esports, amb Antonio Banderas, que rebrà el truc de Mago Pop, i un telèfon que està sonant aquí, que em sembla que és el de...
És el meu
pare. El de Mainat.
Ara el paro.
Ah, molt bé. Estàvem parlant amb Mainat, aquí hem recuperat aquest trimestre, després de la seva etapa a Miami, i estàvem parlant de com de magnífic serà aquest 2015 del teu negociat, aquest negociat de la ciència optimista, que el 2015 aquest adjectiu optimista se li escau bastant bé, no?
Bé, estàvem parlant dels avenços exponencials, de la llei de Moore, que diu que la tecnologia, tant la velocitat, la capacitat, la potència i el preu inversament, doncs es dobla cada any i mig o així. És clar, aquestes corbes exponencials al començament no criden gaire l'atenció, perquè són unes corbes gairebé que pugen una mica, però mentre mirat es torcen, i arriba un moment que és el genoll de la curva, que se'n diu, en què es torça cap amunt i es torna gairebé vertical. Uh-huh. I llavors els avenços ja són radicals.
I quan falta per arribar al genoll d'aquesta corba?
És que la notícia és que ja hi som.
Ah.
O sigui que la tecnologia ha fet un salt. L'altre dia rumiàvem quant temps fa... m'he quedat sense veu, espera't. Quant temps fa que ha sortit l'iPhone, per exemple? Sembla que sigui una cosa que és un aparell habitual. 5 o 6 anys, saps? O sigui, la tecnologia els últims 10 anys ha avançat tant com en tota la història de la humanitat. I els pròxims 3 anys avançarà tant com tot el que ha avançat aquest temps que ha vingut fins ara. És a dir, estem realment al genoll de la corba. I el que ens espera l'any 2015 és que tot una sèrie de tecnologies que estaven com adormides, tecnologies que prometien molt, però que no acabàvem de donar, és a dir, érem pel futur, doncs aquest futur és ja. O sigui, ara ja... es dispararan.
Doncs vinga, posem-ne exemples d'això que estàs dient.
Mira, un d'ells és la realitat virtual. Fa temps que se'n parla. Jo ja fa 10 anys vaig anar amb una experiència de realitat virtual, una mica trista, però ja em vaig pressionar ja, diguéssim. És a dir, la imatge no era molta qualitat, però la impressió que fa... Perquè la realitat virtual consisteix en que tu tota la visió la tens ocupada per unes ulleres, un casc o una andròmina, no?, que fa que vegis allò. Però el més important són els sensors que porta aquest casc. Perquè tu quan mires cap a l'esquerra, l'ordinador que està generant aquells gràfics sap que mires cap a l'esquerra i genera els gràfics adequats com si realment estiguis mirant cap a l'esquerra. O cap a la dreta, o cap amunt, o cap avall, i si camines i avances, doncs també l'habitació o on estàs avança. Amb la qual cosa, al cap de poc, el cervell, no importa la qualitat, però aquell feedback amb el que veu
es
creu que és una realitat. Val? I em van fer un... em va aparèixer a mi un forat a terra, com un pou, però compte d'una casa de 10 pisos, una cosa profunda, i hosti, tenies vertigens, saps què vull dir? Això que sabies que estaves allà amb uns cascos. I després va sortir una passarel·la que havies de passar per sobre d'aquell pou, i bé, jo vaig caminar per terra, no? Però la impressió que
però
em donava...
Però sembla que fes equilibris, oi?
Bueno, no és que fes equilibris, és que em vaig quedar amb les mans suades, és a dir, pateixes molt, no? Doncs ara... això s'ha disparat. És a dir, això s'ha disparat sobretot gràcies a que hi ha una empresa que es diu Oculus Rift. L'empresa es diu Oculus, perdó. I ha fet un aparell que es diu Oculus Rift, en què l'ha dissenyat ja perquè això, que abans era una cosa cara, complexa i tal, sigui a l'abast de l'usuari normal. És a dir, que sigui un aparell doncs, com un telèfon o de 300, de 400, de 200, no sé, una cosa que es pugui fer. I també perquè se generin les aplicacions de realitat virtual, perquè la gent converteixi la realitat virtual en una cosa habitual. El cas és que per què s'ha disparat l'Oculus Rift? Doncs perquè el Facebook, el propietari de Facebook, el Mark Zuckerberg, l'ha comprat per la modesta quantitat de $2 milions.
$2 milions?
Sí, vol dir castanya. Ve ser com unes ulleres de submarinisme, l'Oculus, oi?, amb una pantalla... a pocs centímetres dels ulls, que cobreix tot l'angle, i també té aquests sensors que deien per detectar rotacions del cap, no? Aleshores, Sony i Samsung han dit, si heu comprat el Zuckerberg...
aquí... això és que aquí hi ha negoci.
I també han fet les seves ulleres de realitat virtual. I Samsung concretament les ha fet sense visor. És a dir, ha dissenyat unes ulleres de realitat virtual que t'enganxes davant dels ulls un telèfon Samsung d'última generació. Sempre... qual cosa és molt més barat. I Google ha dit, què carai? I ha fet una cosa que es diu Google Cardboard, que si voleu buscar-ho és molt divertit. Google Cardboard, vol dir cartró. Que és que et dona els planos a internet de com retallar amb un cartró i fer-te unes ulleres de realitat virtual amb un tros de cartró i enganxant-hi també un mòbil a davant per 3 euros, no? És a dir, i el més important és el contingut. El cinema independent de Sundance, el festival, s'estrenaran tota una sèrie d'experiències de realitat virtual. La realitat virtual és una cosa que es grava amb una càmera de 360 graus.
Clar, és que té una potencialitat, això que expliques, en molts àmbits.
Hi ha un documental que es diu Project Syria, que ha anat a Síria, però, esclar, la gran diferència és que l'han gravat amb una càmera de 360 graus. Vol dir que jo feia una entrevista a tu, però també gravava tot l'entorn. Per tant, quan tu veus això, amb les teves ulleres de realitat virtual, pots mirar el que et diu el cineasta, o pots mirar cap a l'esquerra, cap a davant, cap enrere, mirar on estàs, mirar l'ambient, és a dir, l'experiència es transforma. I una altra experiència molt important, que és voles, l'experiència que se sentiria un ser humà, si volés, diguéssim, és tan realista que dona una sensació d'eufòria, de dir, volo!
Volar, aquest somni etern de la humanitat. No?
I més, no volar mirant una pel·lícula que voles, no. Volar dient, i ara volo cap allà, perquè quan te gires, voles cap allà, i ara volo cap aquí, perquè quan te gires, voles cap aquí. Això és la més important de la realitat virtual, és aquesta...
Adaptabilitat,
al que tu fas, al que tu mires i tal. I bueno, hi ha una realitat que es diu Escala al mur, que l'ha presentat l'HBO, l'HBO, que és basada en el Game of Thrones, en el joc de trons. Saps aquell mur de gel que hi ha a la sèrie? Sí. No sé si la segueixen o no, però els oients que ho segueixen sabran, no? Hi ha un mur de gel que no sé quants metres té d'altura o quants quilòmetres, no?
Ara em sembla que el Toni de la Torre i el Pepito s'estan pegant les mans, ara.
doncs ja...
Poder escalar el mur de Game of Thrones,
doncs
imagina't.
Entren en una espècie de cabina, amb uns barrots, oi? Els hi posen les ulleres, els hi posen, a més, un casc amb un sost fantàstic, i, a més, el terra es mou una mica i, a més, els hi tiren vent i aigua i tal. Llavors, això es converteix en una espècie de sensor, allò de nyigui-nyogui, que va pujant pel mur aquell, ai, que sembla que cau, sembla que no cau. La gent, xiscla, es tira a terra, s'agafa els barrots. És a dir, la sensació de realitat és immensa, perquè ara la qualitat, aquella experiència que t'explicava que era una qualitat xunguilla,
sí.
Ara no, ara és fantàstica.
No, però si em deies que amb aquesta experiència tan xunguilla, agafant paraules teves, et suaven les mans, imagina't si la qualitat, a més, és bona.
Es veu que hi ha vídeos a YouTube, i els he vist, no es veu, els he vist, de gent fent això d'escala al mur, que vídeos de què fa la gent quan està, i fa riure, perquè la gent...
Jo n'he vist una cosa molt més senzilla, que és fer veure que estàs en una muntanya russa.
Sí, també.
I la persona va acompanyant els moviments és com si estigués pujant i baixant.
Aquí n'hi ha un que xiscla i diu, no, això no és veritat, estic aquí en una cabina, és mentida, no estic caient pel mur de gel.
Realitat virtual, no? Sí, més. De realitat virtual.
Bé, realitat virtual, podríem ja saltar-la, no?
Ah.
I tancar amb una altra cosa, diguéssim, no?
D'aquest, recordeu, 2015, el genoll de la corba, eh?
Sí. Cotxe sense conductor.
Ah.
Què et sembla? El 2015
veurem
uns progressos increïbles. És a dir, els cotxes sense conductor, Google va anunciar com una cosa super avançada, que seria una tecnologia que ja arribaria un dia, doncs, nois, allò que dèiem, allò que semblava que tardaria 15 anys, de repent, per la progressió exponencial, els progressos s'acceleren, i ja està aquí. És a dir, no solament Google, que diu que ja el vendrà el 18 o així, sinó que Volkswagen, la Mercedes, que té un cotxe que li dius aparca i aparca. Eh? No aparca, busca aparcament.
I aparca.
I ell el busca... El troba i aparca. Poca conya. I, a més, el cotxe de la Mercedes, clar, si un cotxe sense conductor, perquè necessita estar tots els passatgers mirant cap endavant amb dues files? No.
Clar, tot això canvia. Clar.
Aquí t'he portat una foto, per si la vols narrar, que és un cotxe de Mercedes.
No, mira, molt senzill. El lloc que ocuparien el conductor i el copilot es giren i aleshores... Queda com un saló, és a dir, les quatre persones es miren a la cara.
Com si estessis a l'AVE com el pastè ara.
Això mateix, sí. És a dir, els dos seients estan de davant i de darrere, estan cara a cara.
I el cotxe va
estan girats. I el cotxe va fer la seva. M'imagino que hi ha la possibilitat de poder-te girar en cas que tu vulguis adoptar el comandament humà de la cosa.
Sí, hi ha un volant. De moment obliga la llei a que hi hagi un volant encara. Tot i que no cal que el toquis, però obliga, no? Però hi ha més, Daimler, Honda, Nissan, Toyota, Ford i el Tesla, per descomptat, que és el cotxe elèctric millor del món, doncs el Tesla ja, ara, no és una promesa, ja ara té un cotxe que té una cosa que en diu un pilot automàtic, que ell mateix canvia de carril, si hi ha un cotxe davant i pot anar més ràpid, i canvia de carril, adelanta i tal, tot sol. Jo trobo que això dels cotxes sense conductor ens canviarà la vida. És que per què necessitem conduir un cotxe? Per què necessitem estar patint a mig del tràfic? I a més, la més important dels cotxes sense conductors, els accidents, es reduiran a pràcticament zero.
Suposo que es reduiran a zero quan tothom faci això, perquè, si hi ha la combinació de jo porto el cotxe sense conductor, que és ell qui vigila, ell qui procura, ell qui frena quan detecta un objecte, però un humà salta un cedivo al pas...
Serà la diferència entre la conducció intel·ligent i la conducció tonta, no?
I tant. Sí.
No, però, sense i tot, el primer, cotxe sense conductor pensa que la reacció humana és ràpida, però sempre és d'unes dècimes.
És humana.
És unes dècimes de segon, si no estàs perfectament atent, inclús pot ser una mica més. El cotxe no. El cotxe, si un cotxe se't creua, a menys que se't tiri a sobre, pom, això ja s'ha de fer. Però si un cotxe tu estàs en un carril i se't creua davant, immediatament el cotxe frenarà. És a dir, per part teva no serà. Per part del cotxe sense conductor. Amb la qual desapareixeran els endiments. I aquesta etapa de transició de cotxes llestos i cotxes tontos, diguéssim, espero que duri poc.
Bé, l'any 2015, què més ens trobarem?
Drons.
Drons.
El dron, no sé si...
Més drons.
Més drons. Sí, el dron és aquells aparells, sí. Normalment amb quatre hèlices que volen controlats i tal, i que són petits i que poden... Són objectes voladors sense conductor, també. Uh-huh. En aquest cas, però sense conductor, ni ningú que hi vagi dintre, que són petits, normalment, no? Serà un any molt gran. Cada vegada seran més barats, més fàcils d'usar, més automatitzats, amb més aplicacions cada cop més útils. N'hi haurà des dels de 20 euros, que són com una joguina, però que estan molt bé, uh-huh. i fins als de més de 1.000 euros, que bueno, i n'hi ha un que es diu Typhoon, que és superpotent i val 1.000 i pocs euros. És a dir, estem parlant ja d'uns preus que són assequibles. I, a més, tots ells porten càmeres, tots ells, la majoria d'ells porten càmeres d'alta qualitat. És a dir, quan un dron té un software de pilot automàtic i té unes càmeres d'alta qualitat que poden vigilar el que sigui i passar informacions del que veuen i miren, serviran per l'agricultura, per la construcció, per l'energia, pel periodisme. Imagina't que hi ha allà una situació que no s'hi pot arribar, doncs envies un dron, sí, sí. O grava i torna, no?
Clar. Un incendi forestal, per exemple.
Sí, és a dir, poden servir, bueno, no solament per periodisme, sinó inclús per mirar com està l'incendi forestal perquè els bombers puguin accedir a llocs.
Sí, no, però... L'altre dia vaig veure, no sé on, que es feia servir el dron per comprovar l'estat de les línies d'alta tensió. Sí. És a dir, com que hi ha molta alçada i, a més, per allà passa la corrent d'alta tensió, sí. Doncs el més segur per tothom és enviar al dron, mira, aquest cable està bé, aquest cable no està, està just en aquest punt, i així t'estalvies haver de pujar per pujar.
Doncs a partir del 2015 ja la tecnologia serà tan important en aquests drons i el preu tan assequible que serà massiu. És a dir, a partir de 2015 hi haurà un abans i un després en el tema dels drons. I a més, hi ha un que es diu Zano, és un quadricòpter, que el vaig veure jo personalment en un vídeo, que cap a la palma de la mà. És petit, que et cap a la mà, diguéssim, vale?
Ostres.
I té un... pot gravar vídeo amb alta definició, amb una qualitat brutal.
HD.
És a dir, sent petit com és,
sí. té
una càmera de vídeo d'alta definició. Esclar, el pots dur a la mà, no cal quedar amb una motreta.
No. Avui explicava el Basté, als apunts, que ha mort, tu que dediques a la televisió, ha mort el senyor que es va inventar la repetició a les retransmissions esportives de televisió.
Un gran invent.
Que la primera que es va fer va ser l'any 63, en un partit de futbol americà entre l'exèrcit de terra dels Estats Units i la marina nord-americana. Ah, i aleshores van haver de dir, escolteu, això que esteu veient ara no és que hagin tornat a marcar un touchdown, sinó que ho estem repetint. Bé, t'explico tot això perquè la màquina que permetia fer aquesta repetició pesava 600 quilos. 600 quilos perquè hi hagués un tio que agafés la cinta, l'edités i la pogués programar per reemetre-la. 600 quilos. I ara em dius que hi ha un
helicòpter, sí.
que emet en HD.
Jo recordo que hi havia un programa que feia el Pedro Ruiz que en deien La Moviola.
La Moviola, sí.
Que era una cinta.
Sí, sí, sí.
Tirava enrere i tornava a veure la jugada i tirava endavant rebobinant la cinta.
La Moviola,
no?
Sí, tant.
Bé, bueno, i recordo que al començament posaven una R precisament perquè la gent sabés...
Sí, això ho hem explicat.
R,
sí,
repetició, repetició.
De compte que això és una repetició, sí. Per no confondre'l amb l'espectador. A nivell mèdic, aquest any també, novetats importants?
Bé, n'hi ha una que a mi m'interessa, perquè és un tema que m'interessa, que és l'estudi de la longevitat. És a dir, com viure més anys d'una forma saludable, sempre. Sempre que dèiem viure més anys, si no és saludable,
fora.
No val. doncs veurem un creixement de la genòmica i de la investigació de la longevitat al 2015. Perquè és que a Silicon Valley hi ha molts multimilionaris, no multimilionaris, 1.000 milionaris, eh? O sigui, no tenen 2 milions, tenen 2.000 milions, pel cap baix, oi? Que s'estan fent grans i diuen, ostres, potser ara... podríem investigar.
Ara perquè vaig envellir, no?
Sí, exacte. I concretament Google va anunciar la creació d'una empresa que es diu Calico, que és California Life Company. Què fa Calico? Doncs, amb les seves pròpies paraules, controlar l'envelliment. Dissenyar intervencions que permetin a les persones viure vides més llargues i més saludables. Exactament això és el que diuen el seu...
Sembla una bona idea.
És un bon pla, sí. Calico ha reclutat a una genetista que es diu Cynthia Kenyon. La Cynthia Kenyon, l'any passat en vam parlar una vegada amb el Basté, va aconseguir modificar un gen que es diu DAF2, d'un cuc que es diu C. elegans. És un cuc, que es fa servir molt per investigar, perquè té moltes virtuts, com a... perquè, esclar, si tu vols investigar la longevitat en una persona, hauràs d'esperar 40 anys a veure si és mort. Aquests cucs viuen 2 o 3 setmanes, amb la qual cosa és fàcil investigar,
clar.
Si s'allarga o no s'allarga la vida.
Una regla de 3,
i la vida dels cucs, no? I doncs, bueno, va aconseguir que visqués 6 cops més del normal. Si això es traduís a persones, seria com viure 500 o 600 anys,
opa.
No? No vol dir que sigui promocional, eh? No, però en qualsevol cas, hi ha una cosa molt important, que és que Aquestes mutacions genètiques també retarden l'envelliment, no solament de cucs, sinó de mosques, de ratolins, fins i tot de cèl·lules de llevat. És a dir, dona la impressió que és una ruta de l'evolució, és una ruta antiga. És a dir, que en l'evolució de les espècies tots tenim aquest tipus de gens. I si retarda l'envelliment en tots aquests animals, vol dir que en els humans també tenim... tot això ho hem heretat tots d'un precursor comú dels cucs, dels ratolins i dels humans.
500 anys, sí, mare
de
Déu.
Sí, sí, sí. I a part del Calico, hi ha un altre biòleg nord-americà... que
el sistema de pensions no ho aguantarà, això, Mainat. Perquè no. Si ens juguem als 65 i morim als 500, no. Serà insuportable.
Pensa que no serà de cop, això, però no, la gent està vivint més, contínuament està vivint més, i ens hi anem adaptant. El dels 65 anys de jubilar-se... Ja està defassat.
Ja està defassat,
diguéssim. Jo no voldria ara tocar els nassos, perquè, evidentment, hi ha professions que quan arriba a 65 anys ja n'hi ha prou. Però altres professions no. Altres professions no. I, per altra banda, si tu penses viure, no diria 500, 200 anys, doncs d'entrada estudiaràs fins als 50. Als 80 casaràs amb una noia de la teva edat, de 70, no?
T'emanciparàs al 100.
Que haurà congelat els seus òvuls als 30, perquè, per tant, llavors tu als 90 diràs que fem aquells òvuls i tenim uns fills, I aleshores als 120 els teus fills es casaran, no sé, és clar, si tu tens, evidentment, tot, i treballaràs fins...
I què, vendrà tacataques, perquè puguis construir tu sol.
Exacte. No, el de què vendrem tacataques és una altra cosa que vull parlar avui, que són les impressores 3D.
Ah?
Les impressores 3D canviarà totalment el procés de manufacturació de les coses. I què, concretament, o qualsevol empresa, no et vendrà per ells. Et vendrà un pla, un programa d'ordinador en què et dirà, miri, aquests són els plànols d'això que vostè vol comprar. Tu introduiràs el teu ordinador i la teva impressora 3D i fa i anirà fabricant amb 3D tota la peça aquella que tu t'has comprat. I qui diu això s'imprimirà menjar. I jo he vist aquest menjar imprès. És fantàstic, eh?
Més que fantàstic, és bo?
Pot ser bo. Aquest no ho era gaire, el que jo vaig veure. Però pot ser-ho, perquè tot depèn de la matèria prima. És a dir, l'impressora 3D imprimeix per capes. En primer lloc, el que fa són unes formes molt divertides. Quan l'Adrià ho vegi, el Ferran Adrià, embogirà. Perquè podrà
veure el bulli.
Allò mateix que fa, podrà fer-ho amb unes formes geomètriques o tridimensionals, amb fugues, que tal. Però el que hi ha a les capes, pot ser de qualsevol qualitat. Jo he vist unes xocolatines que eren ben bones, amb unes formes precioses.
Exacte.
Carn, hamburgueses, bistecs, patés, tota mena de coses. Això per una banda. Imprimiran cases. Hi ha unes impressores que ja existeixen, que fan una altura de 5 pisos, que fan unes cases prefabricades, que les van imprimint sobre la marxa i en un mes fan un bloc de pisos. Hi ha unes impressores que s'han portat ja a l'espai per imprimir coses a l'espai. En comptes de portar coses a l'espai ja fetes, tenen una impressora i les imprimeixen allà mateix. Tenen la intenció de per peces, anar portant una impressora d'aquestes a la Lluna i fabricar una base lunar, tot ella impresa, diguéssim, per capes, saps? Per tant, les impressores 3D és una altra cosa que ha saltat cap endavant.
Déu-n'hi-do aquest 2015, eh?
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do. Anirem parlant.
Anirem parlant, sí.
Sense anar més lluny, la setmana que ve, clapés a banda.
Bé, si ve el clapés la setmana que ve. Hi ha una cosa que vull parlar amb el Xavi Sala, que és que si aconseguíssim unes ulleres de realitat virtual, un cas d'aquests, com aquests que hem dit...
De l'Oculus Rift, aquest.
L'Oculus Rift, o de la Google, o del Samsung, o de la Sony...
Ara ja no marxaràs, no?
D'Espanya, no. De Catalunya, de Barcelona...
Ja no marxaràs
no,
a Miami.
No marxo.
Per tant, tenim temps de marge, no?, per trobar-t'ho.
Bueno, per si ho trobéssim per la setmana que ve, m'agradaria aquí a l'estudi provar-ho i explicar als oients què es veu i què se sent amb la
doncs
realitat.
Doncs vinga, va, ja t'han posat deure, Sala. T'esperem la setmana que ve, Josep Maria Mainat. Gràcies i ben tornat.
I gràcies a tots.
Són 11:45. Tornem de seguida amb les sèries Pep Prieto i Toni de la Torre.
El món a RAC 1, amb Jofre Llombard.